Ara a IB3 Ràdio amb la Matix.
Més informació a ib3notícies.com.
Amb tu. Gràcies.
Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Salutacions, benvinguts a la segona edició del mes de juny d'Emblemàtics a la sintonia d'IB3 Ràdio. Ja ho sabeu, el programa que vos acosta, o això intenta el Manco, la realitat dels petits establiments comercials de Can Nostra. Establiments que encarnen una manera de ser i una manera de fer, una forma de relacionar-se amb el món i amb la societat. A pesar de mil i una dificultats i entrebancs de tota casta, els nostres emblemàtics fan camí, i sempre, o gairebé sempre, amb un somriure a la boca i una paraula amable per regalar-nos. Aquesta setmana no ha estat cap excepció a la regla general, Joan.
Hola, Toni, com va? En absolut. Ben al contrari, perquè els dos establiments emblemàtics de l'edició 41 s'han mostrat oberts i comunicatius. Per començar, Joieria Forteza, de Palma.
A mi hi ha tres coses que m'agraden molt i que per allò són un luxe autèntic. Per començar, tenir la feina en el carrer Colón. És el carrer més guapo de Palma, diguin el que diguin. A més, sentimentalment, és el carrer on vaig néixer. Jo vaig néixer aquí, vaig passar la meva infància aquí, i això ja és un puntasso.
I a la segona part també ens han atès amb tota la cordialitat del món des de la cooperativa Sant Crispín, de l'Aior.
No podem lluitar amb les grans superfícies, però sí que amb la nostra mida creiem, perquè a més hem durat molt de temps l'única cooperativa de consum que hi ha a les Balears, vull dir, creiem que estem fent un servei important a la gent que necessita alimentar-se i que ve, no?
Joieria i cooperativa, dues formes d'entendre el món i de fer-lo més habitable a través del record i la simbologia i dels bons aliments.
Ben observat, Joan, sense més dilació, posant fil a l'agulla. Emblemàtics, benvinguts, començam.
Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Com sempre, per saber les pinzellades bàsiques dels nostres emblemàtics, toca escoltar-ne el retrat d'en Joan Maura. Així ens situa sobre Joieria Forteza.
Ens sorprenem en veure el reflex d'una joia, el moviment d'un amulet, el tic-tac d'un elegant rellotge, la mirada amorosa entre dues persones que s'estimen i decideixen unir el seu amor en un simbòlic anell. Darrere de les joies s'amaga també la força del símbol, una força que donam als humans en regalar-la com a mostra d'amor, de vida o de comiat. Aquest símbol que les nostres mirades, a vegades, entre tanta suposada realitat, hem abandonat. L'essència d'una joia depèn de dos factors: l'art que el crea i el símbol que representa, el regal, el gest. El recorda quan, com i per què vàrem comprar aquesta joia que avui atresoram, o uns altres que cada vegada que la vegin es recordaran de nosaltres. Una joia és un record. L'herència d'una joia és l'herència d'un símbol. Aconseguir l'emoció que en el passat va pertànyer a un ésser estimat, tot en un petit objecte, creat sota les íntimes llums d'un taller i amb les mans mestres d'un joier. Mans que creen símbols, llocs que creen records i amagatzemen, en definitiva, emocions. Llocs com Joieria Forteza. I si les emocions humanes ja habitaven a la nostra gènesi, les mans que van començar a crear-les per a Joieria Forteza no van iniciar els seus passos fins a l'any 1885, un any que va marcar la història a escala global pels seus diversos esdeveniments rellevants. Per exemple, la invenció de la vacuna antiràbica per Louis Pasteur, o la fundació del Congrés Nacional Indi, l'arribada de l'estàtua de la Llibertat a Nova York, i a més, a Espanya, Maria Cristina d'Habsburg-Lorena va jurar com a reina regent. Com dèiem, era l'any 1885 i a Mallorca, Lluís Fortesa va obrir el propi establiment al carrer Colom, després de deixar el taller de joieria on treballava. Va connectar amb la societat burgesa de Palma i va fidelitzar una important clientela que l'ajudaria a impulsar el negoci. En aquells temps, Joieria Fortesa comptava amb tenda i taller i oferia un producte nou, amb estils importats d'Europa. El 2001, Lluís Fortesa va agafar el relleu del negoci fins avui i ha esdevingut així la quarta generació de la família. Continua treballant en joieria tradicional de Mallorca, externalitzant la feina del taller i afegint noves tendències, amb l'ajut de la seva esposa, Conxa Munar. Estan especialitzats en el tractament integral de la joia, manteniment, reconstrucció, reparació i restauració. La joieria ha superat tots els períodes de crisi, com la Guerra Civil, les dues guerres mundials, la crisi del 29 i la Covid, i segueix lluitant sense aturar, regalant símbols, confeccionant en forma de joia els records dels clients.
Fortesa, quarta generació familiar al capdavant del negoci, nom igual que el fundador. Però, a diferència del repadrí, en Lluís va arribar a la joieria per coses del destí. El cas és que, juntament amb la seva esposa, Conxa Munar, sempre mostra una cara amable per atendre la clientela i també els reporters d'Emblemàtics.
Lo que jo conec, que el meu repadrí, que era Lluís Fortesa, igual que jo, l'any 1885 estava fent feina a un taller de joieria i estava fent feina a un taller que sabeu que era important en aquella època per de vora Sant Nicolau, que era de la família Miró de Mesa. I aquesta mateixa família es veu que varen tenir bastanta importància en quant a les propietats que tenia en el carrer Colom, que per cert era un carrer que s'havia obert fa 5-6 anys, era un carrer que una reforma urbanística que se va fer a final del XIX, segle XIX. Llavors aquesta família li va oferir un local de la seva propietat perquè entràs de lloguer i pogués muntar el seu propi negoci. I així va ser com va començar, el 1885, partint d'un taller ja previ que estava fent feina de lloguer i se va poder establir pel seu compte. Fins avui. A veure, el fet que hagi estat un comerç familiar fa que això se te vagi transmetent inclús des de petit. Vas rebent un poquet la manera de fer les coses, l'estil, i de qualque manera ho vas visquent. Jo també he de dir que no només per la meva família directa de Joieria Fortesa, sinó que si anàvem ampliant la família, la meva família, quasi se podria dir que podríem fer un màster de joieria, perquè és que hi ha predins de matern, predipatern, cosins, tios, germans, que s'han dedicat al món de la joieria en distints aspectes. I de qualque manera és això que ho has viscut sempre. És a dir, el meu repredí, evidentment no el vaig conèixer, va morir en el 1900, va agafar relleu el meu predí Mateu, que potser és que va consolidar de qualque manera, perquè va ser un moment també, jo crec que important, en quant a una certa burguesia que hi havia a principi del segle XX, que va, de qualque manera, va entrar molt bé, diguéssim, dins aquest món, va captar el gust i va captar l'estil que tenien, i va dur la tenda fins a l'any 40, crec que el 45, on, a més de tenda, hi havia taller. És a dir, hi havia un taller que el podia estar a un pis per damunt o a un pis en el mateix carrer, que anava canviant de lloc, però funcionava d'aquesta manera, sí. Aquí, com a illa, t'arriba el que t'arriba. T'arriben, inclús ara mateix, també t'arriben els diferents fabricants i diferents estils. Però és veritat que el meu predí, concretament el meu predí Mateu, devia ser un home molt inquiet, perquè ja va viatjar en el sud de França, ja se va impregnar un poquet de l'estil art déco, de la manera d'un estil nou de fer les muntures, de fer les peces, ja que aquí a Mallorca hi havia un estil que va quedar molt va quedar com molt fixat a Mallorca, que era el que se l'ha conegut com a estil mallorquí, inclús se diu engastat mallorquí, i en realitat estan parlant de l'estil isabelí. L'estil isabelí que va arrasar, diguéssim, durant la segona meitat del segle XIX, aquí se va seguir funcionant durant tot el segle XX. I el meu predit, de qualque manera, va mantenir això, perquè hi havia una demanda d'això, però va obrir un poquet cap a estils més geomètrics, estils d'art déco, estils on ja entrava, ja no era tant el diamant rosa, sinó que ja entraven els primers talles brillants, i en pedreria, en perles, tot això, ja anava, diguéssim, penso que va ser amb aquest aspecte un poquet avançat, i no només se va dedicar a lo que és la joieria tradicional, que sí que s'ha mantingut, inclús se manté ara, però ja va entrar un poc més endins. La joia i la balina era una joia de plata i engastada en diamants. Els diamants anaven tapats, però hi havia un problema, i és que la plata embrutava la roba, i se va fer era forrar la part que tocava, que tenia contacte amb la pell o amb la roba, forrar-la d'or. Llavors tenim aquestes rams de flors que per davall veus que són tot d'or, i per la part on van engastades les pedres, els diamants, són de plata, i són molt característiques, se poden veure molt bé i s'identifiquen molt bé.
Coneguts per boca d'ell mateix l'origen i l'evolució de joieria Fortesa, és el moment de saber com i quan va entrar en Lluís en el negoci que havia fundat el seu repadrí, i li havien seguit el padrí i el pare.
Jo, com totes les circumstàncies familiars, moltes vegades són inesperades. Jo vaig entrar un poquet de rebot, podríem dir, vaig entrar ja en 30 anys complits. Què vol dir això? Bé, ho vull explicar. En aquesta botiga jo tenia un germà, bé, encara tenc un altre, però tenia un germà que va morir molt jove, que era el meu germà Mateu, que des de jovenet, des dels 14 o 15 anys, ja estava predestinat a continuar sa feina. Però, desgraciadament, va morir molt, molt prematurament, i llavors va ser el moment en què els meus pares ja tenien una certa edat i havien de decidir si continuàvem o si la cosa se n'anava, se tancava i ja està. I va ser quan jo vaig entrar. I a poc a poc, un no se'n dona compte, d'això ja n'han passat 35 anys, i a poc a poc aquesta experiència, que ja duia, diguéssim, d'abans, però que no era una experiència que tocat es feien en si, sinó que la vivia, ara sí que durant ja d'aquests 35 anys que han passat ja, sí que l'he pogut viure i anar madurant i anar consolidant. La meva vida estava encaminada cap a l'ensenyança i sobretot cap a la música. De fet, encara continuo. És a dir, vaig compaginar molt d'anys l'ensenyança, l'educació musical, i actualment també fa com a 38 anys que som el director d'un orfeó, ho puc dir, l'orfeó de l'Aró. I segueix, diguéssim, amb aquest tema musical que no l'he abandonat mai. I en quant a els meus pares, evidentment, per mon pare pràcticament és que havia nascut aquí. Mon pare va néixer l'any 1906 i era tota la seva vida. I mon mare, que també venia d'una família de joiers, se va implicar moltíssim dins la tenda. Era l'ànima d'aquesta tenda. I durant tots els anys que també, hem de dir que varen viure uns anys molt, molt potents, com va ser el boom econòmic i turístic dels anys 60, clar, de qualque manera això els va entusiasmar de veure que se podria continuar i que hi hauria una continuïtat després del tema terrible de perdre un fill, que era el que estava predestinat a estar aquí. Però sí, la veritat és que crec que van estar contents, i a més el que t'he dit ja en el principi és que volguem o no, era un tema familiar. La joieria sempre ha estat un tema familiar, i no, estàvem dinant, estàvem a una festa, estàvem a un... I sempre hi havia qualque comentari de que sortia, ho ha vengut, hem fet això, hem tingut trat amb aquesta persona, o això, una cosa o altra, una anècdota, una història, i sí, formava part de la vida quotidiana.
Ja són unes quantes dècades per fer un balanç del seu pas pel negoci, que encara continua, i de fet, amb pas ben ferm.
A mi hi ha tres coses que m'agraden molt i que per allò són un luxe autèntic. És a dir, per començar, tenir la feina en el carrer Colón. És el carrer més guapo de Palma, diguin el que diguin. A més, sentimentalment, és el carrer on vaig néixer. Jo vaig néixer aquí, vaig passar la meva infància aquí, i això ja és un puntasso. Després, és una feina que la veritat està rodejat de coses guapes, d'art, de pedres precioses, de perles, de creacions, de joies fabuloses, és a dir, està rodejat de bellesa per tots els costats. Per tant, això tampoc no se pot. És una cosa important. I, per altra banda, la veritat és que la relació humana que se té amb els clients, inclús amb els proveïdors, és una relació tan familiar i tan d'amistat i tan de bon rotllo. És un tema que, la veritat, te dona molta satisfacció, perquè pels que els clients, normalment a una joieria els clients venen contents, perquè no venen per cap drama, venen per coses que il·lusionen. I amb aquest aspecte, veure que hi ha hagut una continuïtat, que poden venir els nets des que ja eren clients de fa 100 anys del seu predins i continuen, i llavors es veus que neix una altra generació i va passant. És una cosa molt agradable, però jo són les tres coses que destacaria d'això. I coses negatives simplement és que, per exemple, has d'estar molt alerta a la seguretat. És un tema que s'ha de cuidar molt, ja no només des del punt de vista del que costa tot el que és una instal·lació de seguretat a una joieria. És també que qualsevol petit descuit, un detall, has d'estar molt, molt... I més que de vegades que te puguin robar una cosa que pugui valdre 100 o que pugui valdre 1.000, és la sensació que te pugui deixar aquell no sé, aquesta veure que com s'ha pogut arribar a això i com i per què, i no sé, te fa sentir malament. Però, per sort, això és mínim. Això són coses que tu penses, que tu estàs atent, estàs preocupat, però no te tapa el que t'he dit abans. La paraula joia, a més, i en la nostra llengua joia també significa alegria. És a dir, que són... I crec que ve d'aquí, crec que etimològicament me pareix que ve d'alegria, la paraula joia. Però joia, jo també li donc... Bé, crec jo, i crec que és el que té dos valors, té un valor intrínsec material, té un valor que és patrimoni, que forma part del patrimoni de les persones, però també té un valor simbòlic, que és molt important entendre-ho i saber un poquet tratar les coses donant aquest valor. És a dir, un valor simbòlic pot ser religiós, pot ser d'amor, pot ser un valor simplement de transmissió, d'herència, un valor que va més enllà del que és el valor material, que de per si ja el té. Però moltes vegades pot ser també que sigui una joia d'ínfim valor material i molt de valor sentimental. Això és evident.
La joieria, malgrat ser un món ple de màgia, també pot viure, per què no, moments complexos.
Si anem un poquet a la història, l'any 1914 hi va haver un rob important. Se va fer un butrón i se'n van endur joies per valor de 15.000 pessetes de l'any 1914. Va sortir per diaris i tot. Han tingut qualque episodi, però crec que episodis menors. Tens el meu pare simplement un descuit de posar sa mà dins el mostrador i endur-se'n unes recades d'esmeraldes.
L'estona que som a l'interior de Joieria Fortesa, al carrer de Colom de Palma, a tocar de cort, veiem passar multitud de persones, moltes, sobretot dones, s'aturen a mirar l'aparador de l'establiment. Ens parlen de producte i de clientela en Lluís i na Conxa.
Jo el que intento aquí és que hi hagi tot tipus de joies, és a dir, des d'una cosa de 10 o 15 euros fins a una cosa de 10.000, si fa falta. I jo destacaria un poquet que les coses que tenen un valor per si, és a dir, el diamant, el brillant, el safir, l'esmeralda, el rubí, les perles, concretament les perles australianes o les perles de Tahití, que són les millors del món. Tot això, jo diria que és un poquet és bàsic, és que sempre anem mantenguent. Llavors hi pot haver modes de joieria ètnica, de joieria de plata, de joieria més colorida o més austera. Ara, per exemple, anem molt a lo mínim, és a dir, la gent vol coses discretes, petites, no se vol fer ostentació. També entra un poc dins el caràcter mallorquí. Normalment, no sé si és un tòpic o no, però el caràcter mallorquí no és de fer gran ostentació, ni en ses cases, ni en ses joies. Ses coses bones, però que tampoc no se vegin massa. No? Sí, no. Hi va haver una època, segle XIX i principi del segle XX, on sa joia era bastant més accessible només per determinades persones d'un cert poder adquisitiu. A poc, aquí a Mallorca, tot el que és la pagesia accedia també en el món de les joies, perquè hi havia una certa tradició i una certa manera d'entendre la vida, que les joies formaven part d'ella, des de joies religioses fins a joies de joies d'or, joies de botons tradicionals o de més. La clientela és femenina i la clientela masculina és per les dones. El tema de que els homes se posin joies, aquí ha arribat poquet, almenys entre els meus clients. Sempre pot ser, sempre pot haver, de fet, unes aliances de casats, tant són parell com parella. Però el tema de joieria masculina, que respect molt i que ha entrat molt bé a molt de llocs, jo concretament aquí no. Estan parlant de ser dones i és veritablement que dir jo la relació que pugui tenir aquí són majoritàriament en dones, fins a tal punt, i és una cosa curiosa, i és que moltes vegades ve un home i no sap el que vol regalar sa dona, i és allò que l'he d'orientar, perquè jo sé el que té sa dona, ell no ho sap, i sé el que li agrada a sa dona i el que li agradaria tenir. I moltes vegades és això, jugàvem un poquet en aquest un poquet així com a aconsellar, a tenir un poquet d'informació de lo que li pugui agradar més i del que... Sí, això és curiós, això m'ho ha passat moltes vegades. La setmana passada, sense anar més en fora, volien, un home venia a comprar un regal a la dona i jo li vaig llevar d'escap i dic, escolta, a la teva dona això no li agrada. directament, i se va quedar un poc així, no, a la teva dona li agradarà això. I efectivament se'n va dur el que jo li vaig dir.
És increïble, perquè moltes vegades venen les dones, trien, i diuen, si ve el meu home, li separaràs això i l'ensenyaràs. És increïble, però funciona.
Quan ha de fer un regal a la senyora, en Lluís, el manco de principi, ho hauria de tenir força més fàcil.
Clar que sí, bueno, i a més que també li agraden molt, o sigui, s'estan rient, però és que és vera, sí, clar que sí. Sí. El que passa és que també he d'anar alerta, perquè no li puc demanar que és el que t'agrada, ha de ser sorpresa, i jo m'he d'enginyar per veure si llegeix que entre línies.
I que aquesta intuïció d'en Lluís normalment és encertada?
Normalment sí. Normalment també té guies, però no té gràcia, ha d'acertar ell, perquè si jo li dic vull aquest anell, no és un regalo. M'agrada que sigui ell que acerti.
Na Conxa, fidel acompanyant del marit a l'establiment, valora com és això de fer-hi feina.
És una manera de fer alguna cosa en teva parella, té coses bones i té coses dolentes, però que això com tot.
Les bones quines serien, essencialment?
Hombre, que estàs amb qualcú que vols, qualcú que estimes, i que està molt bé. I les coses dolentes és que tu no te pots barallar amb el teu jefe, perquè és el teu home.
Un bon regal pot haver estat, com no, el distintiu emblemàtic.
Jo crec que és una bona iniciativa per part de l'Ajuntament. Ja hi va haver una iniciativa prèvia, que abans ho comentàvem, per la Cambra de Comerç, que se va editar un llibre en comerç sobre centenaris. Desgraciadament, cada vegada que obre aquest llibre veig que n'hi ha... Jo crec que ja la meitat ja no existeixen.
Però bé, miràvem la fotografia de fa, com hem dit, 16 anys, el 2009, i s'ha de dir, els oients ara no el veuen, però Lluís Fortès es manté igual d'esvelt, d'elegant,
sí,
i de senyor, eh?
Gràcies. Això està bé. Bé, doncs sí, has fet de ser un comerç emblemàtic, és veritat que te fa reflexionar, te fa anar un poquet sempre, tenir un poquet de referència a aquests orígens i veure lo important que ha estat. Jo de vegades me diuen que me pas d'optimista. Record no fa molt una entrevista on entrevistava una diferent joies i tots ho posaven molt negre i jo apareixia que era l'únic que estava aquí entre, vamos, amb un cert optimisme. Però és que precisament me ve un poquet d'això, és a dir, jo estic mirant enrere i veig que el meu predir va viure una guerra civil, bé, abans una primera guerra mundial, és que una primera guerra mundial, nosaltres ara aquí ho contem com una cosa de pel·lícula, però és que a França i tot, estàvem per tot, per nord d'Àfrica, tota la cosa estava molt remoguda, i de quina manera podries mantenir un negoci amb aquest ambient, és a dir, un negoci on necessites matèria prima, on necessites que te duguin pedres precioses d'un altre lloc. No és una cosa que diguis me'n vaig aquí, jo què sé, me'n vaig a Montuïri i trobaré les pedres que vull. No, evidentment. Pensant que després va venir una guerra civil, pensant que després, una vegada acabada la guerra civil, va venir una altra guerra mundial. Va dir, és que estan parlant de crisis darrere crisis darrere crisis, i veure que, a pesar de tot tirant endavant, dius, escolta, jo de què m'he de queixar? De què m'he de queixar? De que aquesta setmana he venut poc? Vinga.
Tiramilles
i endavant, que no pot ser. Per jo l'efecte de comerç emblemàtic me fa pensar en això.
Per acabar, en Lluís en relata anècdotes, o tal vegada episodis destacats de la història de joieria Fortesa.
Hi ha un parell de moments, sí que la meva són guapos. Per exemple, aquí me pareix que devia ser l'any 1910-1911, va visitar Palma una germana d'en Alfonso XII, que era la infanta Isabel, coneguda per la Xata, una persona molt castissa, molt, i va visitar Palma. Crec que va estar en el Gran Hotel i les senyores que l'acompanyaven la varen dur en aquesta tenda, va venir en aquesta tenda. Mon pare era petit, ho conta, que tenia d'haver 5 o 6 anys, i mon pare, com que dius, li varen fer la gràcia de que mon pare, un ninet de 5 anys, li va regalar una medalleta de Santa Catalina Tomàs, i això és una cosa que, bé, és una curiositat que no té, no va som fora. Ahir han tingut també en els anys 70, mon pare i mon mare se varen reunir unes quantes vegades amb en Joan Miró, el pintor, perquè varen fer uns premis, que eren el Sol de Mallorca, que els donava en Pere Serra, de l'última hora, i el donaven a personalitats a Madrid, a Montserrat Caballer, en Paquito Fernández Ochoa, que va ser medallista olímpic, i no sé si o qualque ministre d'en Franco, perquè estan parlant de l'any 73, i bé, va ser una cosa bastant guapa, perquè reunir-se amb en Joan Miró els estava indicant com havien de fer la peça, i van tenir diferents reunions amb ell, i van quedar molt contents. De fet, en Joan Miró els va regalar una litografia dedicada per bon treball que havien fet mon pare i ma mare. Varen tenir una altra també, en quantes situacions així de premis, trofeus, varen dissenyar els premis que estan fent en el govern de les Illes Balears, els premis Ramon Llull. Els primers premis els varen dissenyar nosaltres, la medalla que s'entrega.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona,
hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol.
Si ho vols saber tot,
o quasi tot, dels establiments comercials de les illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre Emblemàtics, a IV3 Ràdio, amb Toni Traveria.
Amb l'habitual delicadesa i bon gust, en Joan Maura ens ha preparat un exquisit retrat de Sant Crispin. L'escoltam.
Són molts els moments en els quals ens imaginam sols, abandonats, fins i tot amb una sensació de pesadesa, cansats d'intentar-ho i de continuar empenyent cap endavant, de continuar intentant-ho malgrat totes les coses que semblen impedir-nos-ho. Aquesta sensació molt segurament ha acompanyat i acompanya tots els emblemàtics que hem conegut al llarg d'aquests mesos. I el cas de Sant Crispin a l'Aior és un clar exemple de, a pesar de totes les dificultats, continuar cap endavant per convertir-se en un referent social, empresarial i alimentari. Un lloc que no podem imaginar físicament, ja que el conjunt de Sant Crispin, malgrat formar tota una gran xarxa de locals dedicats a la venda de productes d'alimentació, està format per més de 3.000 socis. Aquest és el gran edifici de Sant Crispin, on hi ha la seva essència i la seva lleialtat, allò que els permet continuar treballant. I com deia Al Pacino en la pel·lícula Un domingo cualquiera, treballar i lluitar, polzada a polzada, fins al final. Tot té un principi i reunir més de 3.000 persones perquè confiïn en una empresa no s'aconsegueix en dos dies. Al principi, el primer pas de Sant Crispin va començar l'any 1953, un inici d'una dècada complexa, en la qual van tenir llocs diversos esdeveniments rellevants que varen marcar la història mundial. La ciència va experimentar un gran avanç amb la identificació de l'estructura de l'ADN per part de James Watson i Francis Crick, els científics que varen descobrir l'estructura de doble hèlix. Aquell mateix any va tenir lloc la coronació d'Isabel II al Regne Unit i també es va dur a terme una fita històrica en el món de l'alpinisme, l'escalada a l'Everest per part de Sir Edmund Hillary, neozelandès, i Tenzing Norgay, del Nepal. A més, la Guerra de Corea va arribar a la seva fi amb un acord d'armistici i a Espanya la crisi de la postguerra encara hi era present. A vegades no podem evitar ser fills del nostre temps i això condiciona les nostres vides, però també ens permet veure oportunitats en els llocs foscos o difícils. Davant la debilitat econòmica que vivia el país, els gremis treballadors varen estudiar el cas del comerç a Alaior i finalment varen crear la cooperativa Sant Crispin, amb Antoni Cardona al capdavant. Va ser el primer president i un element estimulador del cooperativisme, no només a Menorca, sinó a les Illes Balears. Entre els anys 1953 i 1960, la cooperativa es va obrir a tots els consumidors en general. Actualment és la cooperativa de consumidors i usuaris més gran de les illes. S'ha convertit en un referent del producte local, fidel als sabors de Menorca i al servei d'una alimentació sana i de proximitat. Avui en dia disposa de 3 establiments, 2 a Leo i un en es mitjo gran. Polzada a polzada. Fins al final.
Sant Crispin és la història d'una lluita i d'una reivindicació d'un món millor. Ens parlaran de la història de la cooperativa en Abel i Esther Ureña, presidenta del Consell Rector, i en Josep Maria Teix, actual vicepresident, començant pel principi, és a dir, per l'origen.
Això més o menys va ser l'any 1953, o sigui, aquest any ja farem 72 anys, ja han passat els 70, farem 72 anys, que un gremi de sabaters de l'Aior, després de la guerra, que, bueno, tenien problemes econòmics i tal, van decidir juntar-se per fer totes les compres en conjunt. I, clar, sembla que no, doncs ja eliminaven, doncs, bueno, carres entremig i tot això. I així es va ser com va començar la cooperativa Sant Crispin. El context general, bueno, jo crec que d'aquí pues, bueno, ja va començar el tema del cooperativisme. Va ser el seu fundador, va ser en Antonio Cardona, que és president honorífic nostre, que ja falleció, i va ser una persona que es va involucrar moltíssim, moltíssim, a nivell no només de Menorca, sinó nacional, amb tot aquest tema del cooperativisme.
Com una anècdota, diuen que van ser 169 socis fundadors que van pagar 35 pessetes de quota. En aquell moment, l'any 53, doncs, va haver-hi gent que va haver de fer el pagament en 3 tongades, perquè 35 pessetes eren moltes. Però bé, va ser un principi per poder aconseguir els premis millors, i a lo llarg, suposo que després la Belli també ho explica, a lo llarg de l'evolució de la cooperativa, tant compraves, tant tenies de retorn. Et tornaven part del que compraves, hi havia una comptabilitat així entre els socis, que si tu feies compres i tal, després hi havia benefici i era un retorn. Això al començament. Després la cosa va ser molt diferent, però els inicis aquests.
Navelli i en Josep Maria ratllen ara i en detall de l'evolució de la cooperativa fins als nostres dies. Així mateix ens parlen de com es va iniciar la seva relació amb Sant Crispin.
L'evolució, hi ha tants anys, pues, bueno, hi ha hagut temps pues, de tot, no? Ara, el resultat final, que jo crec que és l'interessant i el més important, és que de, quan es va començar, van començar amb un pis de lloguer que ho feien servir de botiga i d'oficina. Això va ser en l'any 53, que ja es, quan es va constituir de manera formal la comissió rectora d'aquest gremi de sabaters de la IOR. Doncs hem arribat al temps d'ara, als anys d'ara, pues, bueno, que tenim, bueno, vam començar amb un altre també de lloguer, però després ja vam passar en el tema de ramal, i després el tema de la central, el tema de ramal, que era de lloguer, l'any passat ja vam aconseguir, diguéssim, comprar un local, diguéssim, per fer el traspàs de la botiga de ramal, res, uns metres més avall, i després, doncs, bueno, tenim la central, que és on tenim la botiga més gran, i també tenim una altra en el mitjor. Jo crec que això, vull dir, relata clarament la trajectòria de la cooperativa, que verdaderament han passat 72 anys, però que de començar, diguéssim, amb un pis de lloguer, tal com t'he dit, pues hem acabat, contra viento i marea, perquè els temps no són fàcils, però bueno, hem acabat amb com estem ara, diguéssim, eh? Amb la tenda en propietat de ramal, la de la central i la del mitjor. I després tenim aquesta moderna d'avui en dia, que és l'online.
Ara no ho tenim, però en el seu començament també l'empresa hi havia la part de secció social, hi havia molta activitat social, es va arribar a fundar un grup de teatre, hi havia cançons, hi havia, o sigui, tota una sèrie de festivitats o de actes paral·lels a el que era pròpiament la compra i venda de productes bàsicament per alimentació. Hi havia merceria, hi havia roba, hi havia una mica de tot. El que passa que això amb el temps va anar desapareixent i ara bàsicament doncs, ens dediquem doncs, al tipus bàsicament alimentari, no? Però que sí que l'evolució ha sigut bastant, bastant àmplia i en els seus moments doncs, abarcava part de lo que és el comerç de pur i simple de quants quilos hem comprat i quants quilos hem vengut, la part lúdica, diguem-ne, eh? Cosa que ara en aquests moments no tenim. Jo som menorquí nascut a Catalunya. Ho dic perquè des de l'any 87 estic a Menorca i jo vaig néixer el 52, o sigui que porto més anys aquí a Menorca que a Catalunya. Però els primers records i quan estava vinculat a la cooperativa és quan encara teníem la botiga a l'edifici del carrer de Santa Rita i al carrer Pare Huguet i Ruiz i Pablo, que hi havia una botiga també, jo me'n recordo d'allà. Però clar, estem parlant d'això de l'any 90-92 del segle passat. Era molt evident que era molt diferent al comerç actual d'avui en dia. Les botigues eren més petitones, eren molt més familiars, en el sentit de que eren més petit i podia, el Santa Rita, per exemple, eren 3 pisos, o sigui, tenies de pujar i baixar per comprar. Era molt diferent, no? Llavors, jo, per part familiar, no tinc cap vincle aquí, el que passa que sí que després per qüestions, doncs mira, que a mi m'agrada ficar-me una mica, no en tot, però sí coses que em puguin interessar, tal, van demanar a veure si hi havia possibilitats de que m'engresqués a entrar dintre de lo que és una mica els òrgans de gestió de la cooperativa. La cooperativa, l'Assemblea General, és el propietari, és l'òrgan màxim que fa i desfà. Però hi ha un grup, que és el Consell Rector, que som molts que representem en aquesta assemblea, no? I vaig entrar, això t'estic parlant de l'any 2015, o sigui, fa més de 10 anys ja que vaig entrar-hi, i fins a llavors, ara som el vicepresident d'aquest Consell Rector, però vull dir que la vinculació és aquesta. Estem parlant dels anys 90, que també era molt diferent la relació amb la gent, no vull dir que sigui ni millor ni pitjor, era diferent. Llavors, doncs, el contacte també era molt més proper, si vas a mirar així, igual que ara, que encara molta gent et coneix pel nom i tu coneixes amb ells i els empleats, les empleades i tal, però sí que llavors potser era un tipus més així, més diguem-li carinyós, no sé, més carrinclon, no, però sí d'estar més arrelat i d'estar més per casa.
Jo, igual que el Josep Maria, no sóc menorquí, el meu marit sí que ho era, jo vaig néixer a Huesca, però vaig conèixer un menorquí que després van anar a viure a Terrassa, que era menorquí, el vaig conèixer, me vaig casar i vaig venir cap a l'O. Llavors, jo vaig conèixer el món de la cooperativa a través de la meva sogra. Jo t'estic parlant de l'any 67. O sigui, en aquells moments la cooperativa era el Novamàs en Alaior, eh? Vull dir, anaves allà tant si era per comprar regalos com per anar a comprar roba, el que deia en José María, com si vas per comprar aliments. I llavors és aquí on jo vaig començar a entendre una mica el món de la cooperativa. Perquè, en realitat, les cooperatives permeten que les persones tomen el control de sus economies futures. Y al no ser propiedad de accionistas, los beneficios económicos y sociales de su actividad permanecen en las comunidades en las que se establecen. Verdaderamente a mí este mundo me entusiasmó y me hizo meterme un poco en ello, ¿no? Porque seguimos diciendo, bueno, pues que es un grupo de personas que se agrupan voluntariamente para llevar a término una actividad económica mediante una empresa de propiedad conjunta y democrática. Yo, este mundo, me entusiasmó. Verdaderamente, entré en el mundo de la cooperativa unos años bastante tarde a raíz del fallecimiento de mi marido, que cuando falleció estaba de presidente en la cooperativa San Cristín. Yo entré en el año 2013 de vocal y desde octubre de 2024 estoy de presidenta en el Consejo Rector.
Des del punt de vista de producte, Sant Crispín aposta, sens dubte, per la qualitat i per la proximitat.
Nosaltres tenim, que és la gent que dona vida a la cooperativa, tenim socis, però no estem tancats a vendre a ningú. Pot venir el públic que vulgui, la gent que vulgui, pot passar i comprar. Vull dir, com a socis tenim una petita diferència de preus a favor nostre, però no hi ha res més. Es paga una quota anual, no, una quota única quan entres, i aquí, per família, tothom que ve pot comprar i gaudir dels punts que puguin donar-te per les compres, que després pots bescanviar, o que després pots donar per accions socials, que n'hem fet bastantes, o bé, va haver-hi molt de temps que, vull dir, que es bescanviava sobretot per comprar coses de la part de roba, i merceria, i regals, i coses d'aquestes. Llavors, què venem? Venem pràcticament tot el que és l'alimentació. I tenim unes coses importants a considerar. Tenim la part de carn, la part d'embotit i la part de, com si diguéssim, tot el tema així, el tall, perquè tenim llevat a mitjorn que la carn no hi ha tall, però sí que es pot fer en càrrecs. Els altres tres locals tenim gent que a la carnisseria, a la xarcuteria, fan el servei directament a el que tu vulguis. Tenim una secció important d'eco. Tenim aliment de fruita i verdura a quilòmetre zero. Tenim menjar sense gluten, tenim menjar per celíacs, tenim important part de menjar producte sec a granels. Ja no és directament de la cooperativa, però sí que està ubicat i que forma part dintre de l'engranatge la peixateria de peix fresc, tant a Ló com a Migjorn. Llavors tenim, bueno, una quantitat de productes que venem molts de quilos, la veritat és que tenim molts de quilos venguts. No sé, podria donar com que ho recordo jo ara, a l'any 23, que són les últimes que tenim així escanejades i posades, vam vendre més de 2.700.000 productes, dels quals 295.000 eren de Menorca. Clar, ens interessa vendre la fruita i verdura, com més de proximitats, millor. Per exemple, fruita i verdura l'any 23 van vendre 174.000 quilos, dels quals 20.000 eren, 21.000 quasi, eren d'aquí de Menorca. I quasi 800 de fruita ecològica, perquè això és una de les coses que estem també intentant llançar i tirar endavant perquè la gent pugui comprar cosa propera i cosa que sigui el més econòmica i més bona a l'hora de menjar, no? Llavors, no podem lluitar amb les grans superfícies, però sí que amb la nostra mida creiem, perquè a més hem durat molt de temps l'única cooperativa de consum que hi ha a les Balears, vull dir, creiem que estem fent un servei important a la gent que necessita alimentar-se i que ve, no?
És molt difícil avui en dia competir amb aquestes grans superfícies que tenim. Podem assegurar que qualitat-preu la cooperativa estem dalt de tot, com diuen a l'ONU. Som una cooperativa que tenim 30 i pico persones, un percentatge molt gran. Som dones, totes més grans, de 40 i pico d'anys.
Clar.
Ai, perdona.
No, tranquil·la, tranquil·la.
O sigui que lluitam per aquesta cooperativa, des de l'ego demostra que en tants anys que encara que subsistim vol dir qualque cosa d'hem fet bé, que encara estem, diguéssim, aguantant el tipus. També te volia dir que deu de les empreses més antigues de Menorca, segons el registre mercantil, són cooperatives, i la cooperativa Sant Crispí n'ocupa el puesto número 3. O sigui, que és un orgull, la veritat, un orgull per nosaltres. El client nostre generalment és de persones de mitjana, més grans, que és el client del dia a dia que va a la botiga a comprar. Que va a la botiga a comprar i que li agrada trobar les coses que ell ha trobat sempre en la seva vida. Això vam donar prioritat, però prioritat. Estan contents perquè arriben allà i diuen «Ai, menys mal que no ens heu deixat, menys mal clar. Que heu pensat en nosaltres». Clar, això per nosaltres, diguéssim, ja és un orgull. I com que el tema social forma tanta part, diguéssim, amb la nostra institució i a la nostra forma de ser i de pensar com a cooperativa, trobàvem que era el que es tenia que fer. Això és el que vam fer. Per això te dic que dius, què és el petit comerç? És una pena perquè els pobles, diuen, s'estan convertint en ciudades dormitorio. Però és que tenim que posar més de la nostra part, tothom que pugui, de fer que siguin fàcils els petits comerç i que es trobi no tot, no pots tenir tot, com una gran superfície, però sí, lo imprescindible, lo de cada dia, donar, diguéssim, el favor de dir-se, si no ho troba, m'ho diu, que demà ho trobarà. Això és el que jo dono molta importància al petit comerç, diguéssim, en quant a nosaltres, diguéssim, com a cooperativa.
Per acabar, la presidenta i el vicepresident del Consell Rector de la cooperativa valoren la importància del segell emblemàtic.
Per nosaltres, com a cooperativa, va ser un orgull molt gran, perquè la veritat, vam ser dels pioners, diguéssim, que es posava en marxa aquest projecte que anava dirigit a reconèixer a les botigues de tota la vida, que identifiquen els pobles i formen part de la història. I el projecte es deia Emblemàtics de les Illes Balears. Es deixa, en realitat, la iniciativa als ajuntaments que doni la identificació dels establiments que compleixin els requisits aquests per ser declarat emblemàtic. Un gran orgull que el propi ajuntament ens va escollir i vam estar catalogats amb la categoria de història i patrimoni. Verdaderament un gran orgull per nosaltres.
Sí, emblemàtics per això, per història, per patrimoni, però pel valor comercial també. I després perquè no som només una botiga de vendre, sinó que som un espai on generar qüestions de pensament que afavoreixin o intentin incidir en la bona pràctica del consum alimentari, dels residus, i hi ha formació per nanos, hi ha programes que estem desenvolupant amb altra gent que doncs, fan curs de sensibilització, ja començant des de les escoles, es fan tallers de cuina, es fa doncs, això, participacions, doncs, hem treballat amb la mar, per la Mar Viva, treballat amb l'abarriment de plàstics. Ara estem dintre d'un programa europeu juntament amb la Universitat de València, amb el GOP i amb Rayen per la regeneració dels sòls, amb la qual volem poder oferir als nostres clients més producte de proximitat fet d'una manera molt més ecològica i molt més garantista en quant al territori i al terreny. O sigui que no ens dediquem només a comprar i vendre, sinó estem socialment ficats en molts aspectes. I això comporta molta feina, comporta moltes despeses, però també comporta que veus les solucions a llarg termini que s'estan costant, diguem-ne.
IB3 Ràdio és informació.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
Arriba l'hora de dir-vos adeu, o millor dit, d'emplaçar-vos i citar-vos a una nova edició d'Emblemàtics la setmana que ve. Ens podeu creure en Joan Maura i a mi mateix si vos deim, que vos ho deim, que passam molt de gust de preparar setmanalment l'edició d'Emblemàtics. Feina és feina sempre, però nosaltres la fem molt a gust, perquè els establiments comercials de ca nostra ens fan la vida més fàcil i ens obren les portes de ca seva, que, per cert, no és poca cosa. Avui mateix he llegit el meu calendari de frases aquesta ni més ni manco que d'Albert Einstein. Mai no consideris l'estudi com una obligació, sinó com una oportunitat per penetrar en el vell i meravellós món de la saviesa. Gràcies, per tant, a Joieria Fortesa de Palma i a Sant Crispin de Ló, que ens han fet un poc més savis, o dit d'una altra manera, manco ignorants. I gràcies igualment a tots els oients per ser-hi una setmana més. Ja sabeu, en qualsevol cas, que en el moment que vulgueu i allà on vulgueu podeu escoltar aquesta i totes les edicions anteriors d'Emblemàtics. Com, idò, a través del servei a la carta de la pàgina web d'IB3. Vagi per descomptat, també, no pot ser d'una altra manera, el nostre agraïment a la feina de Joan Maura, a les tasques de retrat, de producció i d'edició, també a Lluís Fortesa, a les vies del so, per cert, implicat directament, familiarment, amb Joieria Fortesa, objecte d'anàlisi avui en el programa, també a Poloni Huguet, a la documentació, a Joan Trias, a l'assessoria musical, i també a les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional de Balears del Govern, l'Antiquidi. Vos deixam, sempre ho feim, amb bona música. En aquest cas, peixet menjam, peixet fregim, dels menorquins, 6 de Ponent. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.
Ja sortim de Ciutadella, que és l'esport més gran del món. navegant cap a Macarella, uns quants companys aquí som. Mos agrada la natura i navegar per la mar, disfrutar de la menjua, des bon veure i cantar. Es requinto i ses guitarres, bones veus i acompassats en cançons d'aquestes terres, des nostres abans passats. Ben serena de sa platja, també ses roques des fons, i el sol que apaga el paisatge mentre anam cantant cançons. Baixem menjar, baixem fregir i bevengir mentre cantar. Baixem menjar, baixem fregir i bevengir de sa trobada amb un màxim d'il·lusió, perquè tot lo bo s'acaba i lo flanc no és acabador.